Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Tothom somia en viure en un món millor, però no tothom treballa realment per aconseguir-lo. I tu, ja hi treballes o esperes que la feina la facin els altres? Perquè si realment volem viure en un món millor, haurem de començar a abandonar els pensaments individualistes i apostar pels pensaments en col·lectiu, és a dir, no pensant en allò que ens convé com a individus, sinó com a societats. Aquests dies a Donosti és un punt de referència mediàtic a tot el món. Les condicions perquè s'estableixi un camí de pau definitiu al País Basc són òptimes. ETA va declarar el passat mes de gener, segurament ho recordareu, un alto al foc definitiu verificable internacionalment i, segons afirmava el diari The Guardian, aquesta mateixa setmana podria anunciar el seu abandó final a la lluita armada. Només algunes línies polítiques basques i espanyoles han manifestat que la conferència ha estat una infàmia, com l'han qualificat alguns rotatius nacionals. Asseguren que la trobada de Donosti doncs, només ha servit per donar suport internacionalment al full de ruta previst per l'esquerra Abertzale, un full de ruta, creuen, que a més doncs, contempla més els drets dels presos que els drets dels familiars de les morts d'ETA. A més, les víctimes del terrorisme consideren que amb la declaració doncs, no es fa justícia. Sí, com sigui, no es pot negar que la notícia per la pau a Euskadi és això, és una excel·lent notícia. Cada cop som més a prop de posar el punt final a la violència, però malauradament el dany ja està fet i la reparació serà complicada. És per aquest motiu que s'obren noves portes al País Basc, portes en les que convé deixar els odis de banda i començar a parlar de perdó. Perquè per més difícil que sembli i per més temps que es necessiti, que se'n necessita moltíssim, només el perdó pot segellar les ferides que encara estan obertes. I cal anar amb molt de compte, perquè a vegades es confon la justícia amb la venjança. I a les portes d'un inici d'un context de pau, cal pensar en el futur i no anclar-se en el passat. També així és com es treballa per construir un món millor. I el perdó, en aquest cas, doncs hi té un paper molt important. Continguts del dia d'avui. Benvinguts a aquesta edició de dimarts 18 d'octubre. Avui parlarem, atenció, amb la Krista Gibson. Ella és una emprenedora nord-americana, directora del diari New Spirit Journal, un diari que parla exclusivament d'espiritualitat i que als Estats Units té moltíssim tiratge, un diari molt interessant. I ella, doncs, parlarem amb ella perquè vindrà aquí els dies 29 i 30 d'octubre a donar xerrades i conferències sobre com portar una vida més espiritual en el dia a dia. I, a més, vindrà a donar recursos per a emprenedors des d'una òptica més holística, més ètica, més moral, per dir-ho d'alguna manera. També parlarem, atenció, amb el Fede Kufer, com cada dimarts, amb la seva secció d'Esports i Pau, amb el Nilton Torres, amb la seva secció de Periodisme i Pau. I tot això és la cançó que ens portarà la Maria Sierra i l'espai de l'Enric Tintorer d'Espiritualitat al final de tot del programa, que, per cert, Enric, avui de què ens parlaràs?
Hola, Joan, bona nit. Amb la nostra búsqueda de la pau interior, avui parlarem de dur una vida més senzilla per viure més feliços.
Senzillesa i felicitat, eh? Un tàndem que van de la mà. Moltíssimes gràcies, Enric, a les vies de sol, Jordi Carretero. I qui us parla, el meu nom, servidor, un plaer, ja ho sabeu, Joan Ortiz. I nosaltres que tenim també unes dades de contacte és el facebook.com/.org. Allà trobareu el Facebook del nostre programa i en el blog.org.org. Són les dues vies. Penseu que aquest és el primer programa de tot el país, microfinançat per l'audiència, aquella audiència que aposta per l'acció ciutadana i pel canvi social. En el nostre blog, en el .org.org, hi trobareu totes les dades si és que voleu ajudar-nos a empènyer per construir aquest món millor. I el que dèiem fa uns segons, us parlàvem del Fede Kufer, doncs aquí el tenim. Fede, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, Joan.
Què tal, Fede? Com estàs? Tot bé o què?
Tot bé. No
sí?
Fent.
Avui bé. Em sembla que tema candent relacionat amb el 15M, amb la indignació i amb l'esport. Com t'ho fas per trobar temes sempre que relacionen l'esport amb l'actualitat?
Ho intentem. Hem anat a buscar algun jugador que d'alguna manera critica el sistema actual del futbol d'elit.
Caram, i aquest jugador qui és?
És el Javi Pobes, exjugador.
Exjugador de quin equip?
de l'Sporting de Gijón. Llavors, és un jugador molt jove, de 25 anys, que sempre va estar lluitant en diferents categories de diferents equips, i finalment va arribar a l'Sporting de Gijón. Estava lluitant per una plaça al primer equip, li estava costant, no era titular per l'entrenador de l'Sporting, que és el Manolo Preciado. I un dia, ell sempre ha tingut una actitud crítica, com dèiem, amb el model de futbol d'èlit, i un dia va anar a les oficines del club i saps el que va dir, Joan?
No, què va dir?
Va dir, sisplau, no em pagueu més perquè no tornaré.
De veritat que va dir això?
I et diré per què. Una de les seves frases més escoltades als mitjans de comunicació, però no gaire, no ha sortit gaire als mitjans de comunicació, però sí...
Sí, el que ha sortit en els mitjans ha estat això que diràs ara, no vols dir?
Exacte, ha sortit una mica. Si tu fiques el nom del Javi Pobes al Google, et sortirà frases com aquestes, no? El futbol professional és només diners i corrupció. I llavors, una persona que sempre ha tingut aquest dilema, per dir-ho d'alguna manera, perquè sempre ha pensat que el món del futbol són diners, que sempre hi ha corrupció darrere dels directius dels equips de futbol i de l'esport en general, però alhora li agradava jugar a futbol, però va decidir que li agrada jugar a futbol amb els amics.
Ja, no... diuen que és el futbolista antisistema, eh?
Això diuen. Diuen, el consideren com el jugador antisistema i per això d'alguna manera té una relació amb els moviments del 15M i del 15O. Però ell sempre s'ha deslligat d'aquests moviments perquè considera que s'ha de fer alguna cosa més. Ell sempre, quan va sortir el moviment del 15M, una de les seves declaracions van ser que el que s'ha d'anar un pas més enllà.
Doncs interessant.
Té una opció política molt, molt interessant. D'alguna manera també s'ha relacionat amb l'Olaguer Presas, un jugador que el van tenir per aquí, però que potser tenia un caràcter més nacionalista, l'Olaguer. I aquest està molt més vinculat al tema d'antisistema. I, com dèiem, recuperant la frase de que els diners són... Sí. Perdó, que els esports són diners i corrupció. Si mirem els mitjans de la premsa aquest cap de setmana, és que ens trobem en un cas que ho deixa ben clar. L'Orlando Silva és el ministre d'Esports del Brasil.
Parlant de corrupció, anem cap al Brasil, eh, Fede?
Anem cap al Brasil, exacte.
Sí, digues.
Que d'aquí a poc hi haurà el Mundial, les Olimpiades...
Sí, senyor.
Tothom tindrà els ulls posats al Brasil. Doncs Orlando Silva, el ministre d'Esports d'aquell país, doncs està vinculat a casos de corrupció.
Vaja.
Amb projectes solidaris d'esports.
No, et diré que no seria la primera vegada, eh? És a dir, et diria que la qüestió de la solidaritat per estafar, etc, no seria el primer cop. Afortunadament, hi ha molta gent molt sèria que treballa bé, però no sempre, eh?
I no serà la darrera. Però per veure que els temes dels que parlava el Javi Pobes doncs estan al dia.
Doncs mira, jo et diria, Fede, que em sembla molt bé aquesta opció. No m'agradaria dir-li que és el jugador de futbol antisistema, perquè com s'ha dit en aquestes manifestacions, no som antisistema, el sistema és anti nosaltres. I sí que m'agrada que es plantegi des del futbol professional, si més no la corrupció, com a mínim la quantitat de diners que hi ha pel mig, quan només és un esport.
Exacte. I jugadors, és molt important que surtin jugadors com aquest, que es volen deslligar de tot.
I que marquin tendència, a veure si en marquen més que altres.
A veure si és veritat. I també volia comentar una cosa molt important.
Digues.
No estem sentint molt als mitjans de comunicació aquesta història del Javi Pobes, d'un jugador que es desmarca del sistema actual. Potser és que no interessa.
Potser sí. Doncs molt bé, Fede Kufer, el nostre expert en vincular sempre esports, actualitat i pau. Moltíssimes gràcies, Fede, i fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
Bona nit.
Adéu.
.org El primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
És una de les coses que més comenta la gent, això de quina quantitat de diners que fan al futbol si cobressin menys. I és veritat, aquesta és una de les grans històries, diguéssim, del futbol, una de les grans penes, però nosaltres el que fem és canviar de terç i ara marxem cap a Seattle, des d'aquí, des d'on estem exactament, marxem cap a Seattle, als Estats Units, a la costa oest dels Estats Units, perquè allà hi ha la Krista Gibson, ella és emprenedora, dirigeix un diari que es diu New Spirit Journal, és a dir, és un diari que es dedica a explicar de quina manera podem portar una vida més plena a partir de determinats principis espirituals. És emprenedora, i a més, doncs, vindrà aquí els dies 29 i 30 d'octubre a celebrar unes xerrades. És a dir, que qualsevol persona que estigui interessada en ajuntar aquests dos, aquest binomi, és a dir, espiritualitat i emprenedorisme, doncs que escolti amb molta atenció, perquè totes les paraules que surten de la Krista Gibson són interessants i són per prendre nota. Serà aquí a Barcelona els dies 29 i 30 i, com us deia, si us poseu en contacte amb el punt.org@radiostel.com o a través del 93 409 2770 i pregunteu més informació, doncs amb tota la tranquil·litat del món us la donarem. L'entrevista l'hem fet un d'aquests dies, reproduirem ara un dels fragments i des d'aquí, doncs, i d'entrada, agrair l'assistència de l'Àlex García, que va ser la persona que ens va ajudar en la traducció. L'escoltem. Estem encantats. Hello, good night.
Buenos días, buenos días.
Molt bé. Krista, aquest és un programa que parla de l'acció ciutadana i del canvi social. I ja que vostè ha mencionat que parlarà d'una manera pràctica de com anar introduint l'espiritualitat en les nostres vides, per què no comencem amb algun exemple i així anem entrant en matèria? Aquelles persones que avui ens estan escoltant, què podrien fer per posar al dia una mica més d'espiritualitat en la seva vida?
La primera cosa que hauríem de fer tots és començar les nostres pregàries, les nostres meditacions, a primera hora del dia, abans només despertar-nos, abans de sortir de casa. És com posar un GPS en el teu cotxe. Molta gent es lleva, es desperta, s'arregla, marxa, fa les seves coses, però s'oblida abans de sortir de connectar el seu GPS. Això és el primer punt. Si feu això, podreu estar en contacte amb el que ella anomena la guia espiritual. I canviarà la tonalitat del dia. Veureu les coses d'una manera diferent. Per exemple, fins i tot una cosa tan simple com de comprar. Com esteu connectats, tractareu, doncs, el personal de la botiga diferent, escollireu, mirareu els productes alimentaris que compreu diferent, fareu les coses d'una manera diferent com les faríeu. Una cosa tan simple com gastar diners, quan gasteu els diners, quan doneu els diners de les coses que heu comprat a la persona que està a la botiga, tindreu una perspectiva de compartir, de com gastar aquests diners i de una sensació de compartir. Així que beneireu amb els vostres diners, doncs, a tota aquesta gent, a la gent que està a la botiga, a la gent que ha fet possible que aquest producte pugui arribar a les vostres vides. I quan feu això, això encara també produirà moltes benediccions per vosaltres. Les benediccions també tornaran a vosaltres. I què és més pràctic que això?
De totes maneres, Krista, estic molt sorprès, perquè pensava que els diners simplement eren per comprar coses. Però m'està dient que tenen algun significat més profund, els diners.
I thought that money was only for buying things and nothing else. Tot és espiritual, tot, siguin els diners, siguin els arbres, tot és espiritual. Aquest és un dels secrets que, si realment l'entenem, canviarà absolutament les nostres vides.
Però en quina mesura els diners són espirituals?
How money can be spiritual? In what way? Which way? Simplement només pel fet d'existir és espiritual, perquè a l'existir és una manifestació de Déu. De vegades tenim una caixa que posa espiritual i col·loquem certes coses en aquesta caixa. I després tenim una altra caixa que posa el món i també hi col·loquem una sèrie de coses en aquesta caixa. I quan fem això, separem les coses de les nostres vides i és llavors quan les coses no funcionen. Així que anem a l'església, preguem a Déu, ens pensem que som molt sants i que som molt espirituals. I llavors anem al carrer i cridem el primer cotxe que se'ns creua pel mig, tratem malament els nostres pares o els nostres fills. I després ens preguntem per què la vida no funciona massa bé, i és perquè estem separant aquestes coses. No hi ha separació, tot està dins la mateixa sopa.
Crista, em fa l'efecte que ens acaba de donar una recepta per sortir de la crisi. Vostè ho veu d'aquesta manera, també? De la crisi, no només econòmica, sinó de valors, també, no?
Not only crisis, economical crisis, but there's also a crisis of values. És cert, és així. I la primera cosa que hem de tenir al cap és que hem de considerar que tot el planeta està en un procés de creixement. I crec que una de les coses que hauríem d'aprendre durant tot aquest procés és que vivim tots en el mateix planeta i som tots una sola gent, un sol poble. És d'això el que ens hem de donar compte, que estem tots junts en això i que tots junts ho haurem de solucionar. I crec que també hem de tenir en compte que tot el que està al nostre voltant també té relació amb tot el que està en el nostre interior espiritual. I és una de les coses de les que parlarà en profunditat en el seminari, perquè és un tema molt important i molt profund, i doncs només en una entrevista es quedaria una mica curt.
La Crista Gibson és la nostra convidada d'avui, convidada des de Seattle, des dels Estats Units. La tecnologia Skype ens està permetent fer aquesta entrevista avui en aquests moments. Ella vindrà aquí a Barcelona. Si esteu interessats en assistir a aquest seminari, us heu de posar en contacte amb el programa.org i amb molt de gust doncs, us facilitarem les dades perquè hi pugueu assistir. Crista, vostè ha estat parlant d'una part del seminari, però em sembla que no hem parlat encara de la segona. Quina serà aquesta segona part? Ha parlat d'aplicar l'espiritualitat al dia a dia de forma pràctica. Però què més hi haurà en el seminari?
The second day or the rest of the seminar, what are you going to talk about? El segon dia serà per la gent que té el seu propi negoci o que li agradaria tenir el seu propi negoci. I parlarà sobre la visió, sobre màrqueting, sobre establir la missió de l'empresa. I farem exercicis amb la qual la gent pot portar material doncs, per poder fer créixer el seu negoci, els seus projectes de negoci. Perquè és molt important, i precisament ara amb la crisi econòmica, que molta més gent tingui èxit en els seus negocis. I de vegades poden ser negocis molt petits, a vegades només negocis d'una persona. Els principis que ella explicarà es poden aplicar a qualsevol tamany de negoci. Algunes de les grans empreses, les empreses més grans que existeixen ara, moltes d'elles van començar en períodes de recessió. És a dir, que la recessió no és una excusa per començar noves empreses. I el tercer dia tindrà sessions un a un, persona a persona, per poder doncs, realitzar tots aquests projectes, i seran sessions exclusivament amb ella.
Quan la Crista es proposa per fer totes aquestes xerrades és perquè ella, diguéssim que coneix de què va la història. Ella té el seu propi diari espiritual, el New Spirit Journal. Crista, el New Spirit Journal. És un diari que als Estats Units té molta tirada. Parla de com aplicar els principis espirituals en una vida pràctica i viure d'una manera més plena. I per tant, diguéssim que la Crista Gibson ja entén des de l'entorn espiritual, però també des de l'entorn empresarial, concretament des del periodístic. Crista, l'altra pregunta que volia fer-li, fa relativament poc, un dels convidats del programa va ser un personatge vinculat a la banca ètica, que deia que el principal secret no és anar a guanyar diners, sinó que amb la teva feina puguis servir als altres. És aquest l'únic secret? És un secret? N'hi ha d'altres? Com ho valora?
With that money. Is that the only secret or there are other ones? The only secret is to keep in mind that we need to serve people.
I don't know that it's the only secret.
No sé si és l'únic principi, però sí que sé que és la base de qualsevol negoci, especialment si és un negoci relacionat amb conceptes espirituals i que volem que tingui una base espiritual. El principi és servir els altres. Però també hem de tenir en compte que el teu negoci o la teva feina forma part del teu sender espiritual. I, degut a això, moltes coses poden passar en el teu negoci, tant bones com dolentes, però totes tenen a veure amb aquest desenvolupament, amb aquest creixement espiritual de cadascú. I això ens porta un altre cop de tornada a la nostra vida espiritual, a la nostra vida interior. Perquè és molt més que diners, molt més que diners tot plegat.
Ha dit que potser és el més important dels secrets, però quins altres hi ha? Quins altres creu que hi ha?
Are there more secrets? Creu que sí, que un dels més importants secrets és donar-se compte de que el negoci forma part del teu propi sender espiritual i reconèixer això és una cosa molt important. El que vol dir és que molta gent es pensa que bé, tenir un negoci és simplement doncs, pagar les factures, produir coses, que és molt més que això. És sobre la nostra energia interior, seguir el camí de l'ànima, el que venim a fer en aquest planeta, i estar en contacte amb això per precisament poder-ho viure. Quan feu això, el vostre negoci o qualsevol cosa que feu, serà molt més exitosa.
Krista, la crisi a casa nostra ha deixat un impacte molt fort sobre moltes famílies desestructurades. La pregunta és, perquè clar, moltes empreses han hagut de tancar i moltes persones s'han quedat sense feina. La pregunta és, quin missatge en podem treure del fracàs?
Crec que un dels missatges que ens dona el fracàs és que és perquè ens adonem que la nostra vida, que la vostra vida és molt més que només l'existència material. Ha conegut molta gent que van perdre la seva feina i després diuen que és la millor cosa que els podia haver passat mai. Perquè els obliga a mirar-se a si mateixos sobre una altra llum, sobre una altra perspectiva i d'una manera absolutament nova. Els força a ser molt més creatius, a aprendre sobre l'altra gent i les seves vides. I alguns d'ells estan fent coses que no s'haguessin imaginat mai que farien degut a que doncs, els van fer fora de la feina. Tot és una qüestió d'actitud. Realment, tot és una qüestió de la vostra actitud. Dos cops a la seva vida ho ha perdut tot i ha tingut menys d'un dòlar, d'un euro. Menys d'un euro per viure. I van ser temps molt difícils per ella, molt, molt difícils, però va aprendre molt. I és el que li està passant a molta gent ara. Sí, és dolorós, és molt dolorós, però l'aprenentatge pot ser increïble. No us ha passat mai a la vida aquesta veritat que quan teniu realment problemes l'aprenentatge i el creixement és més gran?
Segur que sí, Krista. Per acabar, m'agradaria preguntar-li si tots tenim un emprenedor a dintre i com el podem fer sortir.
We all have an entrepreneur inside of us. And how can we make this entrepreneur keep working and be on the surface and do things?
I don't know if everybody does.
No ho sé si tots ho tenim, no sé si tots ho tenim a dins, perquè no tots venim aquí en aquest món pel mateix motiu. Alguna gent no vol agafar el risc de fer negoci si no tenen aquest talent.
De totes maneres, Krista, és veritat. Però llavors la pregunta li canvio. Com podem fer que el nostre talent surti de dins.
i siguem exitosos gràcies al nostre talent.
How can we make that this talent develops outside and do things with our talents?
Això té a veure amb la alineació interior amb la teva part superior quan estàs en pregària o meditació. És passant temps a l'interior nostre, intentant connectar amb la nostra ànima interior per saber per què estem aquí, agafar això i fer-ho possible en el món exterior. Si no, moltes vegades simplement anem d'un cantó a l'altre i no sabem molt bé per què fem una cosa o per què.
Doncs, Krista Gibson, amb aquesta pregunta arribem al final de l'entrevista d'avui. Ha estat tot un plaer. T'esperem amb els braços oberts a que vinguis a Barcelona. I bé, doncs, moltíssimes gràcies per tot aquest temps. Hem escoltat amb moltíssima atenció i ens agrada molt que acabin resumint-se aquests projectes d'emprenedorisme, d'espiritualitat i tot plegat per un canvi social i per una millora del món.
Muchas gracias y besos y abrazos.
I hasta luego, ho deia la Krista Gibson. Ella és emprenedora nord-americana, ella lidera, dirigeix un diari que es diu New Spirit Journal i estarà aquí a Barcelona els dies 29 i 30 d'octubre donant xerrades. Si algú està interessat en assistir a aquestes xerrades, que es posi en contacte amb el .org, que com sabeu el nostre correu electrònic és puntorg@radiostel.com. I si no, doncs truqueu al 93 409 2770, 93 409 2770, aquí a l'emissora, i pregunteu pel programa o pregunteu doncs, per aquestes xerrades. I nosaltres el que fem és seguir.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Què tal, Maria Sierra? Bona nit.
Bona nit.
Sempre després de l'espai de l'entrevista arriba la Maria amb la guitarra, amb el piano i a punt per interpretar-nos una cançó. Aquesta vegada, quina Maria?
Avui portem el Jackson Brown, sí, amb una cançó titulada A Leaf in the World.
Molt bé, Jackson Brown. Per cert, Pedro Guerra, ho vas esbrinar d'on és o no?
Sí.
Que ahir ens ho comentaves, eh? Sí. Ahir vam posar una cançó a Pedro Guerra i vam dir, ens sembla que és de Tenerife, ho confirmem o no?
Ho confirmem, és de Tenerife. Sí?
Molt bé, gràcies Maria per aquest treball de recerca tan profund. I anem a escoltar Jackson Brown.
A Leaf in the World.
Molt bé. Mm-hmm. Fins ara.
Bona nit, adéu.
with its heartbreak and its joy, with it constantly giving birth to life and to forces that destroy, and the infinite power of change alive in the world.
RG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Era Alive in the World, del Jackson Browne, aquest tema que ens porta la Maria Sierra sempre després de l'entrevista. I el que fem ara és donar pas als nostres amics de la plataforma Democràcia Real Ja, que avui ens acompanyen a través del José Manuel Romarís. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, José Manuel, com estàs?
Molt bé, una mica angustipat.
Però... una mica angustipat, però, no, però ja és el temps, que ja comença a canviar i per tant no sabem ben bé si hem d'anar abrigats, si no. Molt bé. Suposo que avui una mica valoració... N'hem parlat bastant, de la manifestació, però m'imagino que valoració positiva, no?
Sí, sí, positiva tant aquí a Barcelona com a nivell mundial.
Home, gairebé 1.000 ciutats, no?
Clar, perquè bueno, és una fita sense precedents de que una manifestació organitzada per ciutadans sense... espontàniament, d'un moviment espontani, sense jerarquies ni estructures,
sí.
Que pogués organitzar un moviment a nivell global i que tot sortís també com va sortir.
Mm-hmm. Saps una cosa que a mi m'agrada i valoro positivament? Que no se n'ha parlat molt de Roma, només al punt just. Perquè era fàcil que els mitjans, com que la cosa va acabar malament i en batalla campal, se sabessin amb els indignats allà.
Bueno, sí, hi ha alguns mitjans de comunicació que... de les quasi 1.000 ciutats que hi va haver manifestació, sí. Només van agafar la imatge d'allà. Però, bueno,
principi... però en general tots sabem que allò ha estat un episodi aïllat, diguéssim, això és el que volia dir, no? Que...
sí, sí, totalment aïllat. Uh-huh. Sí, que...
no sé quina valoració més t'agradaria fer de la manifestació, perquè a més veig que em portes diferents temes.
Sí, bueno, la manifestació, en principi, que veient... la globalitat de la manifestació crec que hauria de ser un toc d'atenció molt gran als partits polítics per dir que ja no som quatre, que som molts, i ja no som només d'aquí, sinó a tot el món, i cada vegada va creixent més.
Home, i tant. I a més, en el cas espanyol tenia molt de sentit perquè el dia 20N, com tothom sap, estem convocats a les urnes. No sé què és el que passarà, eh? Per allà jo sentia crits de gent que deia que no s'hi havia d'anar a les urnes.
No, això, clar, hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent que diu que no s'ha d'anar, hi ha gent que diu que s'ha d'anar més que mai. O sigui que...
vete a saber, això són opinions. Escolta'm, i parlant d'opinions, no? Perquè tu, a més, tinc entès que et vas preocupar de saber la gent per què havia anat allà i els hi preguntaves, no?
Sí, jo, bueno, a la manifestació vaig formar part de l'equip d'audiovisual que gravava la manifestació i també, per la nostra part, fèiem entrevistes a la gent que anava a la manifestació per preguntar quina era la seva raó de ser allí.
Uh-huh. I què et deien?
A veure, hi havia gent que em deia que Bueno, que les respostes eren molt variades. Per exemple, que per l'atur, per la pobresa que hi ha a Catalunya, que ha arribat fins al 25%,
sí,
que és una dada molt preocupant, que sembla que ningú li interessa, o cap polític vol parlar d'això.
Ja en parlàvem, precisament, el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa, digues, digues.
També, bueno, per les retallades en sanitat i educació, sobretot pares que venien molt preocupats pel tema de la sanitat i l'educació, i per el tema dels subsidis d'atur, que s'estan acabant, hi ha gent que es queda al carrer sense diners perquè l'han desnudant a casa. I també una cosa molt curiosa també era que em deien que perquè sortien al carrer perquè no hi havia democràcia en aquest país. I clar, això em va sorprendre molt. Clar, d'aquesta gent que em deia això, li vaig anar preguntant el motiu perquè creien que no hi havia democràcia.
Mm-hmm. I què deien?
Clar, per exemple, em deien que clar, no hi ha una separació de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial.
Sí, senyor.
Després també que la llei electoral és totalment injusta i que desvirtua la representació de la sobirania popular al Congrés.
Deixa'm que et digui que això és un dels temes que tenim previstos en el punt ORG, eh? I que en parlarem aviat perquè per aquí hi ha moltes coses a aprendre. Mm-hmm. Escolta'm una cosa. De totes maneres, això diguéssim que ja és aigua passada i a partir d'ara què hem de fer en base a tot allò que ja hem anat construint? És a dir, parlem una mica del futur.
Quan varen començar el 15 de maig, al principi l'únic objectiu que teníem era muntar la manifestació perquè, clar, sense ser una organització, només érem ciutadans una mica perduts en això de muntar manifestacions, només tenien aquest objectiu. Després va sorgir les acampades i tot i vàrem anar adaptant-nos a el que estava passant. Ara, una vegada més o menys organitzats, estem intentant posar entrar el debat polític perquè no passi el que ha estat passant els últims anys, que no es debatien idees, sinó que es debatien no sé, coses totalment superficials. No, els programes electorals no sorgien al debat electoral. També aquest dijous, Democràcia Real ja de Sevilla farà una roda de premsa per presentar la Democràcia 4.0, que bueno, és un projecte que va presentar Juan Moreno Yagüe, un advocat de Sevilla.
Sí.
Al novembre el va presentar, és un escrit que va presentar la Comissió de Garanties Constitucionals del Congrés dels Diputats al novembre i que tenien 3 mesos per donar-li resposta i encara està esperant, quan quasi ha passat un any, perquè no saben què fer amb això. I, bueno, la base d'això és que la sobirania recau en el poble. Ara mateix la sobirania no la té el poble, la tenen els mercats. Perquè, no sé, hi ha hagut diputats,
sí, sí, està clar,
que a la votació, a la reforma constitucional van dir que havien votat que sí perquè estaven obligats per
determinats compromisos comercials, diguéssim.
Una diputada del Parlament de Catalunya va dir que el seu partit va votar que sí perquè estava obligada per Sarkozy, Merkel i el Banc Central Europeu. I clar, això et fa parar a pensar, dius, i qui ha votat aquesta gent? Perquè ens ordenin el que hem de fer.
Mm-hmm.
No podem votar Ciutadans i han de votar ells. És clar, és això de tornar la democràcia al poble, que és una mica la base. Aquesta era la democràcia 4.0.
I això estava recollit en aquest informe que s'ha presentat i que encara
sí.
No s'ha ni mirat.
I que, sí, sí.
No s'ha dit res.
Bueno, no sabem si s'ho han mirat o no, o si s'ho han mirat i s'han espantat.
Mm-hmm. Aquest espai, com sabeu, cada dimarts venen a Democràcia Real ja, la plataforma Democràcia Real ja, i avui el que ha vingut una mica en nom d'ells, o entre ells que s'organitzen, era el José Manuel Romarís, que és el que ens ha estat parlant. Gràcies.
Gràcies.
I fins la propera.
Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
El que fem ara és canviar de terç. Aquí sobre la taula tinc un llibre que es diu Despilfarro. El seu autor és Tristram Stuart. El vam entrevistar fa unes setmanes i el vam emetre en aquest mateix programa, l'entrevista que vam mantenir amb ell. L'autor de Despilfarro parla sobre l'escàndol del malbaratament dels aliments. I un dels exemplars d'aquest llibre, d'Aliança i Oxfam, el tenim aquí sobre i pot ser vostre. Com ho ha de fer per tenir-lo a les vostres mans? Doncs simplement deixeu-nos algun comentari relacionat amb el món alimentari, amb els aliments. Un plat preferit, per exemple, o qualsevol altra cosa
que vulgueu comentar-nos vinculada al món dels aliments en el nostre facebook.com/.org. Simplement per deixar-la allà, aquest llibre pot ser vostre. I el que fem nosaltres doncs, és ara recuperar l'entrevista que vam emetre ja fa uns dies en el que parla d'això, de l'escàndol del malbaratament dels aliments amb Tristram Stuart. Tristram Stuart, bona nit, good night.
Hello, good evening.
M'agradaria començar-li preguntant que m'acaben d'explicar ara mateix que vostè ve d'una ciutat que no és Londres, que ve de més lluny i que no ha vingut pas amb avió i m'agradaria preguntar-li el motiu, que ha vingut amb tren.
I just learned that you are coming from a town that this is not London, it's further away and I would like to ask you why are you coming from this long way not by plane but by train?
That's right, and in fact I came via Norway and France too. And the answer is that travelling by train has a lower environmental impact. But it's also a wonderful time I can get on with my work without being bothered by emails and telephones.
Ara entrarem en la qüestió del menjar perquè ens interessa molt, però ja que estava parlant d'això, de totes maneres, diguéssim, els avions també són bons o no? Són progrés o com ho valora?
Well, I think that we have some huge environmental problems and they have
els avions suposen un gran, un increïble impacte medioambiental i és veritat que potser hauríem de començar a acostumar-nos a volar menys, a menjar menys carn, per evitar aquest impacte medioambiental, però del que parlo en el meu llibre és que precisament l'aliment, és a dir, reduir el malbaratament alimentari també redueix l'impacte medioambiental i no suposa cap mena de sacrifici, significa senzillament menjar en comptes de llançar les escombraries al menjar.
Vostè ja ens ha començat a introduir de què va el llibre, però m'agradaria preguntar-li ja directament que el vengui. És a dir, que expliqui els continguts del llibre, de què parlen i per què és necessari que la gent el llegeixi.
Avui dia, una tercera part dels aliments del món són malbaratats. Però això és una cosa que està amagada per la majoria de la gent. No veiem les escombraries darrere dels supermercats plenes de menjar. No veiem les fàbriques on fan pa i on 13.000 llesques de pa són llançades a les escombraries cada dia. No veiem tampoc els camps que estan plens de fruites o de verdures que són abandonades allà i acaben podrint-se senzillament perquè no tenen la talla o l'aspecte que desitgen els supermercats. La idea del meu llibre és precisament descobrir aquest escàndol global de l'aliment i, més important encara, dir per què passa això i quines són les solucions que podem aplicar per resoldre-ho.
I per què passa això?
And why is this happening?
We consumers, I think, have become very distanced from global food production.
Nosaltres com a consumidors hem arribat a estar massa distanciats de lo que és la producció global d'aliments i no arribem a apreciar el valor realment dels aliments.
Until recently, in the last 50 years, food prices have gradually come down.
També el que ha passat és que en aquests últims anys els preus dels aliments han anat baixant i també la capacitat, el poder adquisitiu de la gent ha anat pujant i, per tant, el percentatge que la gent ha destinat o destina als seus aliments ha anat reduint-se fins a un 20% i ara fins i tot en alguns països rics per sota del 10%. I aleshores el que passa és que nosaltres com a ciutadans ens podem permetre econòmicament potser malbaratar aquest aliment per aquesta diferència d'invertir pocs diners del nostre salari en això, però la pregunta és, hi pot el planeta permetre's aquest malbaratament, perquè per culpa de tota aquesta producció alimentària doncs estan destruint boscos i hi ha 1.000 milions de persones que passen fam en el món.
Una de les coses que ja ens està insinuant és que hem d'apostar més pel mercat local i per la proximitat. Hi ha molta gent, però, que diu que quan apostem per això, el menjar és més car. Llavors, què hem de fer?
It's more expensive, so what should we be doing?
No estic suggerint que hem de prescindir del mercat global d'aliments, sinó el que estic dient és que no hem de malbaratar una tercera part del que és el mercat global. Podem tenir molta capacitat de triar moltes coses diferents i del que es tracta és, senzillament, doncs això, de no malbaratar els aliments.
Una de les coses que se'ns diu, i fins i tot des de petit, que és que no llancem el menjar perquè d'aquesta manera el que estem fent és treure l'aliment dels pobres. Sempre s'ha dit, però no ho hem entès mai. Em sembla que el llibre sí que en parla, ens ho pot explicar?
I think that you talk about this in your book.
That's absolutely right. Whether you like it or not, we live in a global food supply system.
Completament d'acord. Ens agradi o no, depenem d'un mercat global alimentari. I, per exemple, agafem l'exemple del pa. Molts països rics produeixen blat, el compren o el venen en el mercat internacional. I en aquest mateix mercat internacional és on els països asiàtics i africans compren. Per tant, nosaltres el que estem fent és quan malbaratem aquest pa, estem malbaratant milions de tones de blat que podrien utilitzar aquesta gent. Imagini's també la imatge d'una taula que hi ha 6 persones i hi ha 6 llesques de pa. Doncs nosaltres, els països rics, n'estem agafant 2 i una d'elles, a més, la llancem. Pues és com treure-li el menjar directament a una altra de les persones que està a la taula.
Ja per acabar, m'agradaria preguntar-li com és que hi ha menjar que s'acumula i que no arriba als més necessitats si hi ha tot aquest excedent. Una qüestió de voluntat política, de manca de recursos, de manca d'infraestructures.
It's a lack of governmental policies. What's the problem there?
Well, it depends on which countries you're talking about. If you look in the United States, there are
depèn dels països. Per exemple, en els Estats Units, el govern dona moltes subvencions als camperols, als pagesos, i aleshores com els animen a produir molt més del que es necessita. Hi ha uns excedents increïbles. D'aquests excedents, doncs, hi ha una tercera part que van a les boques dels ciutadans, i de fet hi ha una gran quantitat de ciutadans que tenen sobrepès, una tercera part que van a alimentar el ramat i una tercera part que va directament a les escombraries.
Take the example of, say, fruit and vegetables. Any European country will be.
I per altra banda, veiem que, per exemple, la Unió Europea doncs es pot estar important fruites i vegetals d'algun altre país i els pagesos d'aquell altre país pues, estaran llançant la fruita i els vegetals que no puguin vendre perquè no encaixa amb els criteris cosmètics que tenen els nostres supermercats, que han de ser d'una determinada mida o forma.
Ja estem acabant. Simplement m'agradaria preguntar-li per on podem començar aquest programa, s'emet de 8 a 9 del vespre. Per on podem començar avui mateix i ara mateix amb tot això i ser coherents?
It's my belief that we, the citizens and consumers,
estic convençut que els ciutadans i els consumidors pues, tenim un poder i fins i tot una responsabilitat per canviar-ho això. Per fer investigació del meu llibre vaig estar a la Xina Oriental amb els pobles dels Uigurs, pels quals és un tabú el fet de llançar menjar. Jo estava un dia menjant en un restaurant de carretera i el xef va venir a veure'm i va fer una cara així, va posar una cara com d'alterat al veure el meu bol d'arròs.
And I thought, my goodness, what have I done to offend him? He pointed at 3 grains of rice at the bottom of my bowl.
I vaig pensar, què he fet per ofendre tant a aquest bon home? I aleshores em va assenyalar 3 grans d'arròs que quedaven al meu bol i em va ordenar, neteja-ho. I és que per a aquest poble és un insult malbaratar l'aliment, un insult perquè l'ha cuinat, pel cuiner, és un insult pel camperol que l'ha fet créixer i és un insult fins i tot pel seu Déu. Així que això va ser com una inspiració que em va fer veure clarament que la resposta estava a les nostres mans. Si aconseguim que sigui socialment inacceptable el malbaratar aliments i fem veure que nosaltres no volem que això passi i que volem veure que també hi ha vegetals i fruites lletges que es poden i que s'han de vendre.
Moltes gràcies. El deixo estar. Gràcies. Bona nit. Bona nit.
Thank you very much.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Recordeu, amigues, amics del .org, que ens trobareu al facebook.com/.org, escrit amb lletres, P-U-N-T-O-R-G, facebook.com/.org, i també en el nostre blog, .org.org. Com diem sempre, som el primer programa microfinançat per l'audiència que provoca, o que promou, millor dit, el canvi social a partir de l'acció ciutadana, perquè n'hi ha molts que volen canviar el món. però que volen viure en un món millor, però no tots estan disposats a treballar per aconseguir-lo. I des d'aquí només som els que estem realment treballant i que volem treballar per aconseguir aquest canvi. Si ens ajudeu, doncs serà el vostre ajut més que benvingut, perquè el necessitem. En el nostre blog, a .org.rg, trobareu un apartat que es diu Donatius i allà hi trobareu les referències perquè ens pugueu ajudar en quantitats que no cal que siguin massa elevades. 5 euros al mes, 10 euros al mes, és més que suficient per ajudar-nos a empènyer en la direcció del món que nosaltres volem. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
Enric, avui una vida més senzilla i més feliç. És així?
És així, és el que penso. Penso que amb la mida que nosaltres siguem capaços de dur una vida més senzilla, viurem més feliços i sense tantes preocupacions. Jo crec que si qualsevol de nosaltres pensa en les grans necessitats innecessàries de les que es carrega, veurem que és absurd voler tenir més.
Que sempre penso en obrir el bolso que porta cadascú quan va pel carrer i a veure quantes coses superflues o innecessàries trobem a dintre, que sí, potser passen els dies i no les fem ni servir.
Bueno, és que la vida està muntada per al consum, per crear-nos necessitats, però hem de ser valents per fer un replantejament interior i dir, realment necessito tot el que penso que necessito? I en la mida que reduïm les nostres necessitats, portarem una vida més senzilla, tindrem menys preocupacions, serem més feliços i tindrem més pau. Perquè és que la paradoxa és, penso que no és cap plaer treballar tant i tant i tant per no poder gaudir del que tenim?
Sí, sí.
Potser, si fem una vida més senzilla, gaudim més de totes les coses, tindrem més felicitat per nosaltres i els altres també tindran més. Perquè nosaltres no tindrem tant. Mm-hmm.
Algun exemple, va, Enric, així ràpidament, algun exemple molt senzill de tenir una vida més senzilla, valgui la redundància, no?
Bueno, seré molt místic, si em permets.
Sí.
Però sempre ens pensem en fer moltes coses per divertir-nos, per estar en pau, per buscar la felicitat. Si la felicitat la tenim dintre nostre, només l'hem de buscar en moments de silenci. Nosaltres busquem la felicitat sempre en les coses exteriors. Hi ha una història índia d'una persona que sempre buscava la felicitat en l'exterior, en l'exterior, en l'exterior. I al final un dia s'aixeca, mira on estava sentat, i estava sentat a sobre d'un tresor. Què vol dir? Que el tresor de la felicitat, que el tresor del que busquem sempre en l'exterior, el tenim al nostre interior. Hem de saber buscar-ho.
Moltes gràcies, Enric.
De res. Bona nit.
Buscarem a dins nostre, eh? Bona nit.
Bona nit.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
I amb aquest espai de l'Enric Tintoré posem punt i final al .org d'avui, dimarts, dia 18 d'octubre. Un programa que ha estat possible, ja ho sabeu, gràcies a la participació directa a les vies de so del Jordi Carretero, també del Fede Cufer, de la Maria Sierra, de l'Enric Tintoré i de servidor, qui us ha estat parlant amb molt de gust, com sempre, ja ho sabeu, el meu nom és Joan Ortiz. Recordeu que regalem el llibre Despilfarro, facebook.com/.org, descriviu-nos allà quin és el vostre plat preferit i el llibre, simplement, pot ser vostre. Ens escoltem el dimarts a partir de les 8 del vespre, el dilluns que ve a partir de les 8 del vespre, i recordeu, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit! Radio Estel.